Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Segur que heu escoltat a parlar algun dia d'aquests de la renda bàsica per fer front als efectes del confinament. Tenim el sistema sanitari exhaust i l'aparell productiu contret i malmès. Estem abocats a una crisi social, econòmica i financera ineludible. Per pal·liar-ne els efectes, cada cop més veus se sumen a instaurar amb urgència una renda mínima específica. Parlem d'habilitar un ingrés mínim vital com a mesura estructural indefinida, una mena de xarxa de seguretat permanent per als més vulnerables. Però arribarà algun dia aquesta renda bàsica? Li consultem a l'economista Helena Costas Pérez, que ens escolta des de Suècia, en concret Göteborg. Helena Costas, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Xavier, gràcies a vosaltres.
Com esteu aquí, Göteborg? Em sembla que hi ha moltes menys restriccions, eh que sí?
Bueno, estem molt tranquils, sí, hi ha morts, perquè hi ha 300 morts, que són bastantes, i ja nosaltres vam tancar el país amb menys. Però diguéssim que aquí estan apostant per una estratègia molt arriscada, una mica en la base de que l'estratègia seguida pels altres països tampoc té una evidència clara de que funcioni en un mig termini. I sí, les restriccions aquí bàsicament són no juntar-se més de 50 persones, que fins fa 3 dies eren 500, i recomanacions, bàsicament, recomanacions de mantenir la distància social, de si no et trobes bé a casa, però bueno, els nens estan a l'escola i la vida segueix normal per aquí.
I contenint una mica la respiració, diríem.
Sí, no, i aquí fem un confinament a la catalana, això està clar.
Està molt bé, Helena, el que ens puguis explicar des d'aquella contrada com estan les coses, però situant-nos ara a nivell espanyol, català, creus que arribarà aquesta renda ciutadana bàsica garantida?
Jo no ho sé. Jo crec que si ha d'arribar mai, segurament estem en el millor moment, no?, per posar-la sobre la taula. De la renda bàsica es parla molt i els últims anys cada cop es discuteix més. Sí que és veritat que no hi ha exemples de rendes bàsiques, no? La renda bàsica seria aquesta idea de tota persona, tot ciutadà d'un país, rep una quantia de diners mensualment pel fet de ser ciutadà. No hi ha cap altra condició. És a dir, no he de tenir uns ingressos mínims i tampoc he de donar res a canvi. Quan parlem de les rendes garantides, que aquestes sí que són més conegudes, no? A Barcelona, per exemple, ara s'està fent un intent amb la Vincom, la renda garantida aquí sí que li estic donant aquesta renda només a uns col·lectius concrets, no?, que tenen uns ingressos molt baixos, i a canvi els demano que, per exemple, busquin feina, no?, de forma activa. I llavors, bueno, una crisi com la que estem vivint ara posa sobre la taula les rendes bàsiques, rendes garantides, ingrés mínim vital, no?, que parlava el ministre Escrivà ahir, em sembla. Uh-huh. Perquè ens trobem una crisi molt, molt forta, molt ràpida, no?, provocada per un xoc extern molt ràpid. I el que ens trobem és que, malgrat estar posant molts diners dins de l'economia, malgrat jo crec haver pres bastant del que vam fer malament en la crisi financera del 2008, hi ha molts sectors als que és molt difícil arribar. No? Hi ha molts sectors que treballen en la informalitat, per exemple, que aquests ERTOs, aquestes ajudes autònoms, doncs no els arribaran. No? I aquí una renda garantida sí que tindria aquesta facilitat d'arribar a les cases. No? La definim com la definim, com una transferència que l'endinent es transformi en una transferència negativa o en uns diners que arribin directament, però sí que ens permetrien evitar de forma prèvia activar tota aquesta burocràcia, no?, per poder demanar l'ajuda, sinó que t'arribi directament.
Mm-hmm. Crec que Donald Trump ha fet una cosa semblant amb una extensió d'un xec, no?
Sí, de fet, per això t'ho deia una mica abans, no? Si mai ha d'arribar, jo crec que ara és el moment més adequat, no? Si tenim a Trump parlant d'això, a Boris Johnson també que ho ha comentat, és a dir, si personatges com aquests ho estan posant sobre la taula, és evident que pot passar. I de fet, tenim exemples similars, no?, d'aquesta idea dels cash transfers, no?, de donar diners directes. La Generalitat ho està fent, per exemple, amb les beques menjador, no?, a diferència d'altres llocs, com la Comunitat de Madrid, que ho han canviat a donar aquest servei via les empreses. Aquí el que s'ha dit és totes les famílies que tenen una beca menjador ara tenen una targeta amb la que poden ells directament comprar aquests diners.
Ara fa unes nits un petit empresari es queixava perquè deia la burocràcia no ens permetrà poder doncs, resoldre problemes que ja tenim ara. Un dels problemes serà l'excés de burocràcia per arribar a fer efectiva aquesta renda bàsica?
Depèn de com es defineixi i pel que sembla s'estan buscant una mica, bueno, per les veus que es comenten, no? S'estan buscant formes ràpides de fer-la efectiva. Una és la que comentava abans, no? Aquesta idea de fer un ingrés de totes les rendes, de totes les famílies, per exemple, o escollir un nivell de renda mínim que l'any vinent s'hagués de tornar en el cas de que els teus ingressos no s'haguessin vist afectats, no? Aquesta podria ser una forma ràpida. És el problema de les rendes bàsiques i el que genera com molta aversió, en certa manera, és la idea de que puguin crear desincentius, no? I la idea de que pugui arribar gent que potser no les necessita, per contra d'estar donant-li menys diners a altres persones. El problema és que en una situació com la que tenim ara no tenim temps de seleccionar famílies i de seleccionar aquelles persones que més ho necessiten. En aquest temps que estem perdent decidint això, tenim llars que els seus ingressos mensuals han passat a zero a través de l'establiment de l'estat d'alarma.
Parlant de temps, i som a temps de salvar el teixit productiu del nostre país?
Bueno, jo crec que les mesures que s'estan prenent són les adequades i van en la direcció adequada, no? Com deia abans, no estem davant de la crisi del 2008. Aquesta és una crisi diferent. En aquell moment sí que va haver-hi un xoc, que va ser la crisi financera, però estàvem en una situació amb grans desequilibris, podríem dir estructurals, no?, de l'economia. La nostra economia hagués entrat en crisi tard o d'hora, amb o sense el xoc financer. Ara no. Ara tenim un xoc molt gran, molt fort, que ens afecta a totes les economies per igual. I això vol dir que a l'hora d'atacar-lo ho has de mirar d'aquesta manera, ho has de mirar com hem de congelar aquesta economia, no? Hem de, seguint una mica la metàfora de la malaltia, no? Però hem de posar en coma a la nostra economia. I això que vol dir ingressen moltíssims diners, no? El que has de permetre és que no passi el que deies ara. No podem trencar la cadena. No podem fer que el nostre teixit productiu desapareixi. I això vol dir, ara mateix, ficar molts diners a l'economia, permetre que les empreses es mantinguin com puguin i que les famílies es mantinguin com puguin, no? I tot això passarà durant aquesta fase de confinament, que no sabem quan durarà, i segurament un temps després per molts sectors. I després haurà de venir una segona fase de mesures, no? Un cop s'acabi aquest confinament, haurem d'estimular aquesta economia. Per tant, ara, per mantenir aquest teixit productiu, el que hem de pensar és com deixar-lo parat, com deixar-lo en coma, però sense que es destrueixi.
I la nostra responsabilitat com a societat per sortir d'aquesta crisi, quina és?
Bueno, jo crec que hi ha una responsabilitat. Parlava ara de no trencar la cadena, no? I no trencar la cadena, al final, el que vol dir és mancomunar els riscos, no? I sí que és veritat que l'assegurador últim ha de ser l'Estat, però sí que nosaltres a nivell particular i en la mesura del possible podem intentar no arribar a aquest punt, no? on es trenqui aquesta cadena de valor, no? I on ens trobem en ferides que ens costarà molt recuperar. Totes aquelles llars, per exemple, que poden mantenir uns ingressos estables perquè, pel que sigui, no? Perquè treballen perquè són funcionaris, per exemple, doncs segurament el que podríem fer és mantenir aquelles despeses que haguessin fet en un estat normal. No? Mantenir, s'han creat moltes xarxes de comerç, per exemple, en què tu puguis gastar en restaurants i que un cop s'acabi aquest confinament aniràs a bescanviar el teu val, no? Per exemple, o tot el tema dels serveis. Nosaltres sabem que tenim amb els serveis de casa, de neteja, sabem que tenim un problema d'informalitat, no? Que una de cada tres treballadores sabem que no declara a la Seguretat Social. Doncs mantenir aquest tipus de despeses que haguessin fet si no estiguessin confinats. I els que no mantenen aquesta renda, doncs en la mesura del possible fer el mateix.
Ens ho diu Elena Costas Pérez, economista, cofundadora de Casnet i editora de Politicon, un grup d'anàlisi sobre polítiques, ciències socials i actualitat. Escriu al diari Ara i és professora de SADE. I com és la vida per Elena Costas Pérez, així a grans trets?
La vida ara?
Sí, la vida en si, com a concepte.
La vida ara mateix és estranya. És estranya, no? Jo crec que sempre tenim incertesa, encara que no vulguem veure, i una mica aquesta crisi ens fa que sigui inevitable adonar-nos, no? Adonar-nos de la nostra vulnerabilitat com a persones i de la incertesa del món en el que estem, així que no ens queda una altra que acceptar-ho.
Doncs t'agraïm moltíssim que hagis acceptat la invitació de parlar per la nit dels ignorants. No sé si tens algun familiar que estigui escoltant el programa ara mateix.
No ho
per
sé,
aquí,
no
a Catalunya.
No,
per si el vols saludar. Ei, tia!
Bueno, mira, saludos molt sogres, per si de cas m'estan escoltant.
Magnífic. Helena, una abraçada gran i cuideu-vos.
Una abraçada a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu-siau.